Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera a COPE Lleida i comencem setmana, mira, no de tardor, tot i que les temperatures aquest matí han baixat i força i tot sembla que, bueno, tot sembla, ja ho sabem pel calendari, que anem directes cap a la tardor, però si hi ha una cosa que fa tardor, a part de la baixada de temperatures, a part de la caiguda de les fulles, és també doncs l'inici de les campanyes de vacunació doncs contra aquestes malalties respiratòries, com pot ser les grips, que venen una mica més tard, els refredats, i també un tema en el que els darrers anys s'han estat parlant i de manera, jo crec que urgent o de manera forta, perquè és, hi ha casos ben greus, és la bronquiolitis, i sobretot la bronquiolitis que afecta als nens i nenes i molt petits, que és quan et fan patir més. Ho dic com a pare, però com tota la societat, quan veus un nen o una nena molt petits, malalt, doncs et fan patir. Aquest any ha començat la campanya de vacunació de bronquiolitis avui. I com que volem estar al peu de la notícia, doncs jo he enviat el Sergi, Tor, a un CAP. Se n'ha anat al CAP de l'11 de setembre a la ciutat de Lleida perquè avui doncs anaven els pares i les mares ja amb els nens i les nenes a fer aquesta vacunació per evitar aquesta bronquiolitis que, ull, en alguns casos pot ser molt i molt perillosa. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Ha començat la campanya de vacunació. Has vist ja nens i nenes que venien amb cares d'aquelles de no vull anar al metge, no vull vacunar-me?
Bueno, no d'aquesta manera, perquè això són nadons, que fan una cara per ser preciosa d'un parell de mesos, i per tant el que puguin arribar a pensar no t'ho puc descifrar. El que sí que puc dir és l'alegria que hi ha per part de les famílies, perquè evidentment doncs, les malalties respiratòries s'han de tenir molt en compte. Hi ha hagut molts casos de bronquiolitis en els últims hiverns, i tenim aquí doncs, a Herrera en COPE Lleida, la Mònica, que és una de les primeres, que la seva és mare de la Candela, de 2 mesos, és una de les primeres a administrar ja la dosi de la vacuna. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia. Pues sí, m'ho van proposar i no vaig tenir cap dubte de posar-li la vacuna i així està cobert per tot l'hivern.
Per què no vas tenir cap mena de dubte?
Bueno, jo ja soc pro vacunes ja, i crec molt en aquesta manera de cuidar i prevenir les malalties i ara amb la meva nena pues, molt més encara.
Els mesos que s'ha portat molt bé, eh?
I tant! Sí, no ha plorat gens.
Sí. Si n'has dificultat en alguna família, algun pare o alguna mare que està indecis davant d'aquesta campanya de bronquiolitis, què li podria dir?
Doncs que les vacunes gairebé sempre són més beneficioses que no pas portar cap contraindicació que pugui ser greu per als nostres nens. Per tant, que no dubtin que sempre hi ha coses més a favor i estarà molt més prevenida i més curada que no pas, i més cuidada que no pas si no la porten.
Molt bé. Se porta bé la Candela?
Molt, molt. He tingut molta sort.
Gràcies,
De res. Encantada. Gràcies a vosaltres.
Doncs la Mònica, acompanyada ja del seu home, doncs, i la Candela. Estem a les afores del CAP l'11 de setembre. Ara fa un dia, Ricard, un migdia sensacional, Mònica.
Sí, la veritat que veiem que ve el fred, però encara avui se pot passejar.
Doncs a disfrutar, gràcies, Mònica. Doncs fa un migdia sensacional, amb bona temperatura, llueix el sol, i aquesta campanya, doncs, l'inici de la bronquiolitis, que ja s'ha iniciat, i que hi ha un degoteig de famílies que porten els seus nadons, s'administra sol una dosi de vacuna, i en aquest cas, doncs, és davant d'una malaltia respiratòria, que com ho has dit, Ricard, a vegades té conseqüències perilloses.
És curiós, Sergi, perquè fixa't el que ens va portar la pandèmia de la Covid-19, que ara hem de parlar de persones provacunes, quan posar una vacuna és el més normal del món, o sempre ho havia estat el més normal del món, sempre hi ha aquell tant per cent de la població que li té una mica de respecte al tema de les vacunes, suposo, perquè no saps ben bé què t'estan fent, però ara tenim els antivacunes i els provacunes. És curiós, eh? Com bueno, sí, es polaritza així, la gent.
Així s'ha definit la Mònica. El que passa que també l'altre dia, doncs, escoltant aquí a la cadena COPE amb una entrevista d'Àngel Expósito, doncs es veia de que sempre hi ha hagut aquesta diferenciació, sí, no? de persones que són reàcies, però ara estan molt amplificades, com tu m'ho havies dit, pel tema de la pandèmia i també per les xarxes socials.
Sí, sí, sí,
això també està provocant que, en aquest cas, els que habitualment i que sempre ho han fet, doncs portar les vacunes, perquè tenim la confiança en l'Organització Mundial de la Salut, potser la primera pregunta que li he fet en aquest cas a la Mònica era que era una família pro vacunes i que per això ja el primer dia que l'havien dit ha vingut a vacunar el seu nadó, la Candela, únicament dos mesos.
Déu-n'hi-do, està tot científicament comprovat que, escolta, que les vacunes en el 90 no sé quant per cent dels casos no
99,9.
Per això t'ho dic. Són eficaces i no tenen efectes secundaris. Que després sempre hi ha algun cas, doncs evidentment hi ha algun cas que pot passar, però no, tampoc l'hem d'amplificar. Sergi, escolta, la darrera consulta, estàs en forma?
Relativament,
vale.
Bueno, he millorat la meva forma en aquest últim mes.
Vale.
No saps per què.
Doncs t'ho dic perquè has de baixar corrents, que d'aquí a un quart d'hora tenim la tertúlia d'esports, la radiografia.
Corrent ho canvio per caminar ràpid.
Vale.
Sembla bé?
T'arribes. Vale? Molt bé, Sergi.
Arribaré en bon estat de forma i aquí estaré, evidentment, per comentar els bons resultats.
Sí, senyor.
Especialment en futbol aquest cap de setmana, amb victòries dels equips que estan en categoria nacional. Bé, va empatar el Mollerús a l'últim segon, però la resta contem victòries, una per cert molt i molt significativa. Bueno, parlarem de la victòria de l'AM.
La de l'AM.
El Barça B.
Molt maca. Exacte. Aquesta victòria, molt potent.
Guanyar,
molt bona.
Guanyar el Cruyff 1-3.
Sí.
És impressionant, per part de l'AM. Per cert, un camp que també hem parlat que necessita ja per part de l'Ajuntament de Lleida una remodelació.
Una mica d'atenció. Ja, veus com és un tema que no te'l puc treure, el d'esports? Perquè ja em fas la tertúlia.
Sí.
Sergi,
sí,
escolta, vinga. Que t'espero d'aquí uns minuts. Gràcies.
Vinga, ja estic caminant. Fins ara, Ricard, una abraçada. Bon dia.
I aprofitem ara, ja que parlàvem del temps també, per buscar la previsió meteorològica. Avui el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida pugen les temperatures lleugerament o es mantenen sense canvis, encara que al Pirineu baixaran. Podrem arribar a màximes de 29 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 18 a Vielha e Mijaran. Tenim cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Així mateix, al final de la jornada, tindrem cels ennuvolats sense descartar pluges dèbils al Pirineu. També bufa vent fluix a moderat de component nord i oest, amb ratxes fortes o molt fortes a cotes altes del Pirineu. Demà dimarts, esperam cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. A la meitat nord tindrem núvols d'evolució a partir del migdia amb baixa probabilitat de xàfecs dispersos al final del dia. Bufarà vent flux variable tendint a l'hora baixa a component sud. Les temperatures baixaran a tot el territori, esperant màximes de 27 graus a Lleida, 26 a la Seu d'Urgell i 19 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Hores d'ara, 19,2 graus a la ciutat de Lleida, la mínima 8,6. Feia fresca aquest matí, Que t'explico una notícia econòmica del dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
És curiós perquè és un rànquing, és un llistat en el que hi ha molt poca gent. Els demés ens ho mirem, no sé si amb enveja sana o no, però es va publicant cada any. És la llista de Forbes de les persones més riques del món. Hi ha la de més riques del món i després ja hi ha per països, per sectors, etcètera. Doncs bé, resulta que els propietaris del grup Vallcompanys han entrat en aquest selecte grup de les principals fortunes de l'estat espanyol segons aquest llistat Forbes per Espanya. En concret, se situen al lloc 72 d'una llista que torna a estar encapçalada pel màxim accionista d'Inditex, que és Amancio Ortega, i en la qual el primer català és Isaac Andic, de la textil Mango. Marxa de la llista l'empresari de la construcció, José Llorenç, natural de Sedó, i que l'any passat apareixia al lloc número 41 amb una fortuna estimada de 500 milions d'euros. Els tres germans Vallcompanys, de Vallcompanys, vaja, controlen a parts igual Inversions Fenec, que és la matriu de Vallcompanys, entre altres societats, i Forbes calcula que compten amb béns valorats en 375 milions d'euros. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, fem una pausa ràpida i parlem dels consells d'advocats que ens arriben des de Q2 Consultors.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletons sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973 44 35 34.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Si estás pensando en renovar tus ventanas, consulta a los especialistas en tan solo un clic. Brico-ventana.es. Nuestras ventanas modernas mantendrán tu hogar con el mejor aislamiento y ventilación, confort y seguridad para tu familia. Amplia oferta de carpinterías a medida. Somos de aquí y sabemos lo que necesitas. Tu presupuesto en brico-ventana.es. Cuidamos del confort de tu hogar. Brico-ventana.es.
Cope Lleida. Vinga, ara és el moment de rebre aquests consells legals que ens arriben des de Q2 Consultors. Ja saps que estan a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Els trobeu a internet, q2consultors.com, i al telèfon 973 28 28 18, que és fàcil de recordar. 973 28 28 18. Ja saps que, mira, una de les coses que crec que els diferencien és que tenen una atenció totalment personalitzada. És a dir, que t'atendran de manera personalitzada. Tu vas, expliques el teu cas concret i ells t'assignaran una persona que entengui del que estàs demanant i a partir d'allí, doncs, atenció personalitzada, que crec que és el que busquem tots plegats. Mira, nosaltres tenim una atenció personalitzada també cada dilluns aquí a la ràdio amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Per cert, que no t'ho vaig preguntar la setmana passada. Segueixes un curs més a la docència?
Segueixo un curs més a la docència, que justament ara està per començar.
Ah.
I bueno, un any més amb total satisfacció de poder donar classes i rejuvenir-te una mica amb la gent de la universitat.
Bueno, ja sabeu que el Josep Lluís, bueno, ho sabeu, si no us ho dic, és professor a la Universitat de Lleida des de fa ja uns quants cursos.
Jo crec que va per 30 anys.
Ah, mira, imagina't. Pensava que em diries 10 o 12 anys.
No, 30, 30 jo crec anys. Que en la trentena, bueno, no t'ho sabria ben bé.
Per tant, ja has vist també l'evolució dels alumnes, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè això dona per un altre programa. Avui no. Avui anem a parlar de temes legals i hi ha un altre tema que, aviam, està arribant, i ens diuen que ha d'arribar massivament, però a Espanya sembla que li està costant, i és el tema del vehicle elèctric, el 100% elèctric, el que necessita, doncs, un punt de recàrrega. A Espanya sempre ens han dit que, clar, el problema és que, bueno, que hi ha molta gent, bueno, bastanta gent que viu amb pisos, amb pàrquing comunitari. Ja es va aprovar una llei que feia que qualsevol propietari pogués instal·lar el seu punt de recàrrega només comunicant-ho a la comunitat de veïns, no demanant permís. Això ja va ser un gran pas, abans s'havia de demanar permís. Però, clar, hi ha comunitats i comunitats, hi ha distàncies i distàncies, hi ha maneres i maneres, i això, ara que sembla que es comença a vendre més cotxe elèctric, Josep Lluís, comença a generar en alguns llocs punts de conflicte.
Bé, jo crec que com tu acabes de dir, Més que conflicte, jo crec que cal explicar les coses, perquè efectivament el propietari d'un vehicle elèctric té una autonomia per poder imposar aquest punt de càrrega, no? Però sí, poc a poc els pàrquings veiem que hi ha la necessitat de per cotxes elèctrics o híbrics endollables de tindre punts de càrrega, no? I això suposa, pues, unes obres més o menys importants, depenent de que efectivament, com tu dius, la ubicació de, que afecten elements comunitaris, que afecten elements comunitaris, i que suposen, al cap i a la fi, una despesa, i fins i tot, si m'apures, un petit risc, en el sentit que hi ha un risc elèctric, no? Aleshores, la comunitat està, diguem-ne, obligada a suportar aquestes servituds a instància d'un propietari, però fins i tot a instància d'un llogater. Ah. Jo tinc una plaça de pàrquing llogada i aleshores i això, pues, passa per una sèrie de passos. En primer lloc, el que sempre hem de dir és que, amb independència de qui és la iniciativa, aquí hi ha d'haver un projecte tècnic. Aquí hi ha d'haver un projecte tècnic signat per un tècnic competent que ha d'establir, pues, una sèrie d'infraestructures per portar a terme aquests punts de càrrega. I aleshores pot ser la mateixa, la comunitat qui engegui tot això, a instància de la pròpia comunitat o a instància d'un veí que li demana la comunitat, o pot ser aquest veí el que ho demana i que ha de presentar un projecte tècnic a la comunitat. Què pot fer la comunitat davant d'aquesta petició? La primera pot ser una resposta de dir sí, faci-ho vostè. La segona pot ser una resposta tàcita, és a dir, la comunitat no diu res i la llei el que preveu és que si no diu res, és a dir, es consenteixi. I la tercera situació és que la comunitat pugui proposar una alternativa amb aquest projecte tècnic, que ho ha de fer i executar en un plaç de 2 mesos. Si no ho fa en 2 mesos, aquesta persona pot tirar cap endavant. Home, què recomanaria? Home, que potser la comunitat prengués les seves decisions i fes un projecte comú, perquè pensem que després d'un primer punt de càrrega pot haver un segon, un tercer i al final tots, amb el qual, clar, s'ha de aquesta infraestructura ha de tindre una instal·lació que assumeixi tota aquesta cabuda i totes aquestes necessitats.
Val? Clar, perquè polèmiques a part, sembla que anem cap aquí, cap al cotxe elèctric, que tardarà més o menys, però és veritat, amb un pàrquing comunitari, quan n'hi ha un, no tardarà gaire haver ni un altre.
Correcte. Aleshores, si aquesta sola persona, perquè la comunitat no l'ajude, suporta aquest cost de la instal·lació, evidentment el dia de demà algú que es vulgui endollar pues, tindrà que participar d'aquest cost. I sempre estic distingint el cost de la instal·lació del que és el cost del consum.
Sí,
el cost
correcte.
Del consum, evidentment, ha de suportar cadascú i no ens podem endollar a això és comunitari.
Important, això, eh?
No ens podem endollar, sinó que jo m'he de, diguem-ne, connectar al meu propi comptador perquè que és el que alimentarà pues, la meva vivenda, no? Connectar-se a la comunitat supondria una qüestió de defraudació elèctrica. I una altra qüestió és que suporte aquests costos, que en el seu cas si suporta una sola persona, el dia de demà pot dir, bueno, vostè pot participar, vostè vol enganxar-se, doncs vostè ha de pagar, no? I si no, doncs el normal seria que això ho dissenyés la comunitat, ho suportés la comunitat, ho repartís la comunitat, perquè tard o d'hora s'hi trobaran. Llavors, que és una qüestió de què? Que sàpiga la gent que jo no he de demanar el consentiment, però sí que ho he de comunicar com tu dius, i a partir d'aquí, pues, bueno, cada comunitat prendrà les seves decisions.
Molt bé, doncs un tema que si us afecta i teniu problemes, doncs a vegades és millor consultar amb un advocat i veureu que s'arregle això en un moment. Acudo als consultors, ja en tenen d'això també, els hi podeu fer un truc, 973-28-28-18 i exposar la vostra situació concreta i ja saps que rebràs una atenció totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Gràcies, Josep Lluís. Minut i mig, ens plantem a les 12:40, el moment en el que obrirem la nostra radiografia, la tertúlia d'esports.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo? que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que comencem la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, amb un cap de setmana en el que doncs, ja tenim en marxa moltes competicions. No serà fins la primera setmana de l'octubre que s'acabaran d'incorporar vòlei, bàsquet i, entre d'altres, que ja anirem al ple. Llavors ens faltarà temps. 20 minuts i arribem a la una. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Has arribat
nou,
bé,
sí,
eh?
Sí, sí.
Pues sí,
has pujat... Però com tu molt bé has dit, era baixada, perquè la Rambla d'Aragó sí, fa ja, baixada clar. Venint, en aquest cas, des de Lleida, bueno, doncs som de la carrera Acadèmia.
Però s'ha d'estar en forma, de perquè si no, ni pujada ni baixada. Sempre és millor baixada que no pujada, això està clar.
Bueno, en forma podríem estar millor, eh?
Clar, no, sempre podem estar millor, i pitjor també podríem estar, però aquí la gràcia és la tendència. Cada
vegada
estem millor.
Vostè sí que està en forma aquest estiu.
Sí, bueno, en forma no massa, eh?
I com que no? Estàs...
En forma no. He perdut algun quilet.
Per això?
Però en forma, escolta, que faig quatre passos ràpids i no sé si és l'edat o què és això. Bé,
molt bé.
Sergi Tor, sí. Entre d'altres, segon i darrer, espero, toco fusta, partit a porta tancada al camp d'esports aquest cap de setmana.
Jo no havia vist, bueno, per la Covid sí, però per una sanció disciplinària no, i evidentment va ser testimoni també Ricard Álvarez
sí.
Del partit, i és molt trist.
Sí, la veritat, sí, aviam...
I el de fora va ser sensacional, eh?
Sí,
ara parlem,
tens aquell retorn de que escoltes als entrenadors,
sí.
Dona les ordres, aquestes històries, però a quin preu? Pues al preu de que, almenys, l'afició del Lleida, que jo amb un tuit la vaig qualificar com de 10, seguia animant des del ben al costat del gol nord, però fora del camp, i hi havia moments que se sentien... Home, no com si estiguessin dins, però pràcticament.
No, veritablement, lo de la pantalla gegant ha estat una idea molt, molt bona, i a més jo crec que al final ha significat com una inversió.
Sí.
Una inversió i un punt de vista identitari al club, no? Que està en un moment molt, molt difícil. Parlo del club, eh? No parlo de l'equip, perquè són dues coses ben diferents. Oh? I en aquest cas, doncs, la tristesa de veure les graderies buides...
Buides completament, perquè a més, he de dir que la gent de premsa ens van delimitar a la zona de premsa exclusivament, perquè bé, a la resta de partits et pots anar movent i pots anar seient, si hi ha lloc,
hi ha
a diferents punts de la grada.
Sempre hi ha lloc.
Per tenir... punts de vista diferent, però aquesta vegada, per si de cas era, estàvem delimitadíssims a la zona de premsa, que és a dalt de totes les cabines.
No, i tothom amb una acreditació, i... tothom no,
sí,
no
sí,
podia
sí.
Anar sense... Clar, l'àrbitre podia dir, bueno, vostè qui és, no?
Sí, sí.
Era difícil que anés cap a la zona alta, però ningú pot anar, no? Bé, i al cap i a la fi, doncs, el més important és el que és, que això ja ha passat.
Ja ha passat.
Ja està. És a dir, ha fet els dos partits a casa.
I que almenys
ja ens
amb
hem
un, el darrer, l'hem saldat amb una victòria.
Exacte. Jugar a casa sense públic era també més risc del que podia pensar, perquè era jugar fins i tot amb un camp neutral, perquè evidentment el factor sempre local és el públic, que el tens a favor, i que si no jugues bé, al final del partit pot expressar disconformitat, sigui on sigui, però en el partit el tens a casa, no? I aquesta finalment ja ho ha passat. La pantalla ha estat un èxit des del punt de vista d'inversió del club, i com diem, victòria 1-0 davant del Cornellà. Ja que ens centrem ara en el partit de l'últim davant del Cornellà, per mi, Ricard, i després també farà la valoració el propi Ricard, hi ha coses bones i coses dolentes.
Sí,
el millor
no.
Tot és sumar els 3 punts, això és indiscutible, i a partir d'aquí el joc. El Lleida va entrar molt bé al partit, el gol és un gol de superior categoria, és a dir, l'obertura d'Adri Gené, el control d'Estacio amb un rival davant a la línia de cal, per tant no havia espai i la suficient passada cap a Unai. El primer control d'Unai, curiosament, se li va la pilota una mica, però fa la rematada, potser després, amb la comparació de la resta de partits, amb la posició més difícil, que és el que va dir també l'entrenador del Cornellà, que va valorar molt bé el colpeig d'Unai, perquè tenia el primer part a un porter molt gran, com és Miño, un porter també molt bo, i la seva pilota va tenir un efecte sensacional per anar doncs, al fons de la xarxa.
Salvant
no?
les distàncies, similar al de Dani Olmo. Amb el Barça, el cap de setmana.
Bueno, salvant les distàncies.
Salvant
no?
les distàncies.
Val. Eh? Aleshores va ser un golaç perquè després Unai va tenir jugades 1 contra 1 davant del porter amb una millor posició, una va anar a la base del pal esquerre de la porteria del Cornellà i altres doncs no va tenir una millor resolució. Curiosament va resoldre la d'una execució més difícil. La primera part, a partir del gol, el Lleida ja va deixar la posició de la pilota al Cornellà i es van dedicar a contragolpejar. I ho van fer bé. A la primera part, perquè vam crear 4 oportunitats molt clares d'1 contra 1 davant del porter per haver sentenciat, eren oportunitats claríssimes. No? I a la segona part, iniciem bé el partit, perquè hi ha també una d'Unai claríssima, aquella que Ricard Álvarez diu, fes una vaselina, al minut 5, però posteriorment ja Lleida va començar a perdre la pilota amb molta facilitat. I ja no va ni tenir la pilota, ni tampoc va saber fer contraatacs. I la sensació d'agobi del Cornellà va anar incrementant a mesura que van anar passant els partits. Sobretot va haver un tram del partit molt complicat, del 70 al 80.
Sí, sí.
Aquells 10 minuts van ser doncs, sense crear molt perill, perquè l'oportunitat més perillosa del Cornellà arriba al 83, doncs va ser una situació complicada. Ara bé, dos coses bones. El Lleida va saber defensar, molt aculat, però van saber defensar perquè vam tirar el partit endavant. Va haver-hi 3 jugadors que van tenir un gran rendiment. Els centrals, Campins i Solves, i Mario també per la banda esquerra. I també va jugar molt i molt bé Iñaki, amb la prevenció de problemes. Allò quan parlem d'un porter, de les seves sortides al costat de l'àrea, d'estar atent, que fa una previsió de que no hi hagi problemes més greus, i Iñaki va estar molt i molt atent, i per mi va fer un gran partit, primer amb les dues pilotes on va ser exigit, i després doncs, amb aquesta tasca que és fonamental per un partit. El Lleida va tirar endavant un partit que era clau, perquè ara anem a camp del líder, el Sant Andreu, i ve el Sabadell al camp d'esports, i per tant amb això ens han de quedar. Aquesta és la valoració que fa jo del partit, no, ara jo... Ricard Álvarez, que també el va poder veure en directe.
Sí, coincideixo pràcticament amb tot en tu, jo els moments de patiment els extendria no del 70 al 80 sinó del 60 al 90 i m'explico, no de patiment si vols extrem, però al minut 60, és a dir, al minut 15 de la segona part, jo crec que ens oblidem d'intentar tenir la pilota, ens oblidem totalment de controlar el partit, ens tanquem a darrere i ja vindran i aquí ens defensem. I a mi això em fa molta por, perquè quan un equip et comença a atacar, tot i que sembli que escolta, el pots parar bé i que no t'estàs generant, un descuit, una mà, o sigui, un penal, qualsevol història d'aquestes, no és que et posi el partit, és que t'empaten un partit.
És que mira una cosa,
és que només havia una diferència de gol.
No, i si ens empaten potser al minut 70 el canvi de rumb tot, ho hem vist un milió de vegades aquests partits. Però hi ha una significació. Sempre parlem amb aquests micròfons quan el Lleida encaixa un gol a pilota parada que no sabíem defensar. Ho hem vist moltes vegades. Gol de córner, gol del... El dia del Cornellà, a la segona part, es van pecar 7 corners.
Sí, se'n van tirar molts.
I 5 faltes laterals. De faltes a... Era un semicórner. És a dir, 12 vegades que la pilota podia anar perfectament i a banda d'una, és a dir, Lleida va resoldre bé aquesta situació, que també s'ha de dir quan es fa bé, no? Però, és clar, cedir al rival 7 corners amb aquesta categoria amb una part, també va haver 3 a la primera part, és molt, És molt, perquè sí. És molt fàcil que en qualsevol córner doncs, pugui arribar el gol de l'empat.
Per això t'ho dic, mi estar 30 minuts al darrere és un risc massa elevat. Aquesta vegada no va sortir, o sigui, va sortir bé, però jo crec que no, que l'equip havia d'estar un pelet més endavant i conservar la pilota. Això de pilota llarga, aviam, tenim al mig a Quadri. Quadri tornarà a ser, vull dir, si no té un problema... Per mi, jugador destacat de tota la segona federació. És un dels jugadors destacats, segur que ho serà per la qualitat. Doncs escolta, caram, generem-li espais que aguanti la pilota i la mogui, perquè quan ho va fer perfecte. Les jugades de més perill, la majoria surten de les botes de Cuadri, que per cert, després al final del partit va ser objecte de moltes faltes, però això no és excusa perquè després entri en alguna baralla o en alguna provocació que li van fer i se'n vagi del camp amb una groga i ull, perquè tal com es va posar l'àrbit, ni hagués pogut treure la segona i tens un partit de sanció.
No, i el partit mateix.
Dit això, a la primera part, com bé deies, en vam generar quatre, si vols, de les quatre en vam transformar una, va ser la primera, exquisit gol, però hem de ser molt més eficaços, eh? És a dir, serà molt difícil generar oportunitats de gol, doncs les poques que generis, l'efectivitat l'hem de pujar molt. En aquest partit s'ha quedat al 25%.
També tens raó. A banda dels problemes que han dit de perdre la pilota, perquè no vam saber contraatacar, i després també va significar que evidentment hem de guanyar l'eficàcia. I un altre tema amb el joc que hem de millorar, jo crec, amb els dos partits que hem vist al camp d'esports, per cert, quatre parts totalment diferents. Sí. Les quatre parts...
Jo l'altre partit no el vaig veure.
Totalment diferent, sí. És a dir, en aquest cas, a la primera part davant del Balear és la mala col·locació, la mala situació 0-2, la segona part va ser de rauja, disbauxa i anar per totes i vam empatar i a punt, bueno, vam fer el gol de la victòria fins i tot al 93 anul·lat per l'àrbitre, davant del Cornellà bona sortida de contraatac i la segona part pèrdua de la posició de la pilota, no? És a dir, són quatre parts molt diferents, curiosament, fent ara una anàlisi molt parcial que no és, no? Sí. Però també un altre tema que ha de millorar Marc García, el joc, no?, de l'equip, és que l'equip ha de connectar més amb Naranjo. O Naranjo ha de connectar més amb els seus companys. És a dir, estem en un escenari ja de victòria, el partit davant del Baleares era molt complicat pel nou, perquè evidentment la defensa de 5 del Baleares ja no es va tocar en tot el partit, però el passat dissabte, amb marcador a favor, que va haver jugades interessants de Naranjo, no és que jugués malament, eh? Jo parlo de que l'han de saber buscar.
Sí,
o ell ha de buscar també els camins perquè els seus companys el puguin trobar.
Bé, a hores d'ara, el Lleida Club de Futbol o Lleida Ponent Esportiu, que és com surt als llistats, és igual. El Lleida té 5 punts, després de 3 jornades, ocupa la 6a posició i ull perquè el proper partit juguem davant del Sant Andreu, un dels rivals de l'any passat de promoció d'ascens, no rivals, vull dir que,
rival,
va estar allí amb nosaltres, i que a hores d'ara és líder amb un pleno, 9 de 9.
L'únic.
Per tant, és un partit ja per posar-se en examen o per posar a veure com està l'equip.
No, aviam,
i es pot perdre, però sí, a veure com estem.
Sí, el que passa és que si el Sant Andreu no es guanya, se'n va set,
Sí, sí.
Aviam, la categoria amb les tres primeres jornades està demostrant una cosa. Primer, que quan parlem de que Sabadell i Baleares serien els grans favorits, ho estan demostrant. Sabadell hi guanya 3-5, 5 gols al camp de l'Andratx, i Baleares, bueno, va estar a punt de guanyar el camp d'esports, però els dos partits que ha jugat a casa els ha guanyat amb una solvència clara, 3-1 a Europa i Penya Deportiva, no? Per tant, Baleares i Sabadell, que venen de la categoria superior, han començat bé, estan demostrant en aquest cas el seu favoritisme d'en 7 sobre 9, i el Sant Andreu, doncs, han començat també amb el vent de cara, perquè al camp de l'Espanyol B, un partit que perdia 1-0, el va remuntar i l'últim segon un gol d'una sortida de córner, allò de la típica centrada, que s'ajusta, pam, i acaba 1-2, i a més de sumar un punt, en sumen 2, no? 3, que això és molt, no? I ahir va guanyar 0-1 al camp de l'Eivissa, nosaltres no vam ser capaços de guanyar, vam empatar a 0, no? I per tant, el diumenge a les 6 de la tarda, Sant Andreu i Lleida és un partit difícil, però bé, ja ho sabíem, no? El calendari sabíem que és complicat, perquè després arribarà el Sabadell al camp d'esports. Tant de bo que el Sabadell vingui com a líder, perquè això vol dir que nosaltres al camp del Narcís Serra hem sumat.
Sí,
és a dir, totalment. Perquè el Sabadell vingui líder al camp d'esports, nosaltres hem de puntuar el Narcís Sala, no? I seria una bona notícia, perquè això vol dir que nosaltres hem puntuat. I per tant, doncs, estem aquí, estem en aquesta situació i veiem.
Dos partits, eh?
Sí, o sigui, és que tenim, no? I Balears i Cornellà.
Treure 6 punts ara, mira, seria importantíssim.
El calendari ens donava els 3 primers partits a casa davant dels 3 equips que baixaven.
Sí.
Balears, Cornellà i Sabadell. I a Eivissa i Sant Andreu. No era gens fàcil les 5 primeres jornades. Era un Tourmalet sense etapa plana, eh? És a dir, començar la categoria...
Bueno, quan abans millor.
És a dir, ara diria una cosa. Si me donen per signar 4 punts, el signo.
Dels propers
6. Sí, home, i tant, un empat i una victòria.
Sí, tant,
i tant. O sigui, sortir amb 9 punts d'aquests 5...
I si vols te'ls poso en ordre. Victòria a Sant Andreu...
No, victòria a casa sempre. Així la gent Victoria està més contenta.
Ja, però li restes el que està més lluny.
És igual, però jo ara, si em donem per signar, és una tonteria, no? Però si em diuen empat a Sant Andreu i Victòria amb el Sabadell, el signo.
Sergi, marxem cap a la tercera federació, empat del Mollerussa, 2-2 davant del Sabadell. Li van empatar al final.
Sí, va remuntar i al final el van empatar. Si no, sí. No he vist els dos partits, no he vist ni l'Atlètic Lleida ni tampoc el Mollerussa, per tant, tinc Lleida pocs que... elements de judici tant com el Lleida Club de Futbol, per dir el que penso, no? Però en aquest cas l'Atlètic Lleida ha tingut un inici espectacular.
Bueno, victòria ahir a domicili, a Girona, 1-2. Hores d'ara, a la classificació, 2 jornades, per tant, però l'Atlètic Lleida està al capdamunt, empatat amb el Tona, Prat i el Manresa, tots 4 amb 6 punts. El Mollerussa, doncs, té un punt, a posició número 13. Recordem que en baixen 3, que el primer té l'ascens directe i que els altres 4, o sigui, del 2 al 5,
correcte,
fan una promoció d'ascens.
Correcte. El primer entreix en 2 eliminatoris i després el que queda català...
Ja en parlarem a partir de l'abril o del maig, d'això.
Sí, però com bon començament del conjunt de Gabri, demostrant en aquest cas l'ambició de l'Atlètic Lleida, que ha firmat jugadors tan poderosos com Boris Garros, que ha portat 3 gols, un jugador, evidentment, d'una categoria excepcional i fins i tot de superior categoria, però que ha acceptat el projecte de l'Atlètic Lleida, i Gabri i Marvales, és a dir, jugador Toni Vicente, Joanet, jugadors doncs, que estan demostrant la seva categoria amb un inici molt bo.
Mm-hmm. En futbol femení també tenim aquesta segona jornada.
És la millor
jornada,
notícia, és la millor notícia del
cap
de setmana.
És boníssima. L'AEM es va estrenar aquesta nova temporada amb una derrota a casa, però ull, perquè ahir va guanyar el que abans era el Ministadi, ara és el Johan Cruyff, 1-3, el Barça B.
El Barça B, que va ser el campió l'any passat. És a dir, el Barça, el seu filial...
Ha de ser boníssim.
Exacte. No vaig veure el partit, tampoc tinc aquests elements de judici, però el resultat és fantàstic. No? A veure si la setmana que ve ja puc veure el primer partit de l'AM feminís, ja es confirma el diumenge a les 12, però, clar, sobretot s'ha guanyat després de perdre a casa, davant de la Lama de Granada, que era una situació doncs, una miqueteta complicada perquè vas a camp del Barça B i aquest 1-3 és un resultat fantàstic. Fantàstic. Mm-hmm. El que sí que puc dir és que l'Ajuntament de Lleida ja haurà de cometre, jo crec que amb urgència, ja arriba tard, la remodelació de la gespa del camp de l'AEM. Per aquest cap de setmana sí que va haver un partit de futbol base. Home, ja no parlo de futbol base perquè hi ha altres camps i, evidentment, s'ha d'entrar en una prioritat de camps, però és que recordem que aquesta instal·lació està acollint la segona categoria nacional del futbol.
Sí. No,
segona categoria nacional. Que amb el futbol masculí, el Lleida està a la quarta i l'Atlètic Lleida Mollerussa, bueno, estan a la cinquena.
Sí, per això t'ho dic.
I el camp de l'AEM, aviam, és ja urgent. Per mi que hi hagi la remodelació de la gespa.
A més, l'AEM, de les darreres temporades, passejant-se per buscar l'ascens a una primera
correcte
divisió.
Però pareix que tens Villarreal o Osasuna, sí, Barça B, és a dir, Atlético de Madrid B, és a dir, el que passa pel Requesens és, no és el milloret del futbol femení espanyol, perquè hi ha divisió d'honor, però escoltem, estem a primera federació, eh?
Totalment d'acord.
I per tant, la gespa necessita, per part de l'Ajuntament de Lleida, ja una intervenció urgent, necessària i, a més, justa i legítima pel treball de l'AEM.
Ens queden 3 minuts, ens plantem a la 1 de la tarda. Recordem que d'aquí a 2 setmanes començarà, entre d'altres, la Lliga ACB.
Sí.
La ACB, la de primera, recordem-ho i visquem-ho al màxim aquesta temporada perquè tant de bo s'assoleixi l'objectiu de la permanència, però ja sabeu que aquests projectes són complicadíssims. El Força Lleida començarà a Saragossa el 29...
Dos quarts d'una, eh?
29 a dos quarts d'una, el diumenge dia 29, i s'estrenarà a casa, suposo, amb un
per
Barris
Sant
Miquel, Nord
per Sant Miquel,
ple fins dalt.
Sí, davant del Barça.
Davant del Barça, el diumenge 6 d'octubre, 6:45 de la tarda.
I hem de recordar, jo crec que és una molt bona notícia, Ricard, a tots els oients, que els partits del Força Lleida es podran seguir pel tiempo de juego,
sí, senyor,
de Cadena Cope, tant quan juguem fora com juguem a casa, és a dir, la sintonia del tiempo de juego, programa líder de la ràdio espanyola, que sortirà en aquest cas el nom de Lleida a tots els partits.
Sí, senyor. Aquesta és la gràcia. Estem a l'ACB i, per tant, això sortirà
en directe des de totes les pistes.
Els que fem des de casa, la majoria els faré jo.
Clar que sí.
I els que no puc els farà el Sergi. O sigui que...
Hi estarem els dos.
Tindrem accent lleidatà des del Barris Nord, ocupant una altra vegada cabines de ràdio que vam ocupar durant molts anys.
Oh, clar, quan estàvem a la CB.
Quan estàvem a la CB.
No, i després vam seguir fent el partit
de l'Alep. I fixa't que llavors ho vam considerar una rutina i s'havia de valorar, eh? Com, mira, sempre recordo aquestes paraules del Pep Guardiola quan guanyen un trofeu, encara que sembli fàcil, que sempre diu valorem-ho, perquè després costa molt d'arribar, costa molt de guanyar.
Per cert, el Força Lleida, que la vaig veure davant del Manresa i que manté el segell de Gerard Encuentra. En aquest cas, bona defensa amb les mans, recuperació ràpida de pilotes i una capacitat anotadora de 3, que ens farà que igual partits que estem perdent de 12 puguem capgirar-los en 1 o 2 minuts. Tenim molta capacitat anotadora a nivell exterior, no? Tenim a Corey, en aquest cas a Brosley, a Dee, és a dir, i a part a Hansbrook, que està amb una mà hores d'ara sensacional, 16 punts també ahir a Tàrrega davant de Bilbao, però som un equip, doncs, que cor molt i amb una capacitat anotadora exterior, a menys és un dels segells que ens va portar a l'ACB, que continua aquesta temporada amb el debut davant de Saragossa. Primer a Torrefarrera hi haurà un amistós davant de Manresa.
Molt bé. Sergi Tor, com sempre, un plaer compartir aquesta tertúlia d'esports. Que tinguis bon dia.
Una abraçada, Ricard. Gràcies. Bon dia.
Va, que ens anem directes cap a la una. Recorda que demà tenim la tertúlia dels polítics i que nosaltres tenim un número de WhatsApp que ens pots enviar missatges. Que, de què vols que parlem demà a la tertúlia? Doncs 664-526-180, 664-526-180. Soc el Ricard Álvarez, estàs escoltant Herrera en COPE i ara continuem explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i d'Andorra amb el José Miguel Cruz.